Ciutadans de Catalunya.
La tramuntana és un factor excitant de tipus més aviat afrodisíac, però que no intervé en els moments de creació.
Aquest era en Salvador Dalí fa bastants anys. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Demà, 11 de maig, Salvador Dalí farà 81 anys. Dalí celebrarà aquest aniversari a la Torre Galatea, a Figueres, on fa vida reclosa des que el van donar d'alta després de l'accident que va tenir al Castell de Púbol a final d'agost de l'any passat.
Recordeu que Dalí va néixer l'11 de maig de 1904 al número 20 del carrer de Montoriol, de Figueres.
Va néixer en Salvador, Domènec, Felip i Jacint Dalí, fill de Salvador Dalí, cosí notari, i de Felipa Domènec.
Recordeu que 3 anys abans havia mort el seu germà, un altre Salvador, i que per això Salvador Dalí es va convertir en el centre autèntic de la família, sobretot per la tieta i la criada, Lucía.
Fins al punt, comenta un familiar, que quan el nen es posava malalt, tota la família queia malalta. No ha d'estranyar, doncs, que en Dalí creixés convençut de la seva pròpia excel·lència.
Curiosament, també, al carrer Montoriol havien nascut d'altres figuerencs il·lustres.
En Narcís Montoriol, l'inventor del submarí, i l'escriptor Carles Fages de Climent.
I molt a prop tenia la farmàcia el científic i historiador Alexandre Deulofeu, descobridor de l'anomenada matemàtica de la història.
Aquest Dalí, que als 3 anys volia ser cuiner, als 5 gall i als 7 Napoleó, va decidir de sobte ser solament i totalment Dalí, i ho va aconseguir.
Des de l'any 1910 fins al 1929, segons el llibre de Santos Torroella, La mel és més dolça que la sang, Dalí practicarà diferents estils: puntillisme, impressionisme, noucentisme, mediterranisme sunyerià, purisme, cubisme, pintura metafísica, magicisme o elementarisme biomòrfic mironià.
I també entrarà en l'època anomenada lorquiana, una època marcada evidentment per l'amistat amb el poeta García Lorca, amb qui havia coincidit a la residència d'estudiants de El Pinar de Madrid durant el curs 1921-1922.
Aquesta és una època de clares tendències onanistes. Els quadres del moment així ho indiquen: calavera atmosfèrica sodomitzant un piano de cua, o El gran masturbador.
Gal·la, la de la mirada que travessa les parets, que havia vist per primera vegada Dalí a Cadaqués l'any 1928 i amb la qual Dalí es va casar en dues ocasions, l'any 37 i l'any 58, Gal·la el desviarà aparentment d'aquesta tendència.
Dalí ho reconeixia així: no em vaig tornar boig perquè Gal·la va assumir la meva bogeria.
L'any 1929, Dalí entra plenament en l'estètica surrealista.
Dalí afirma: el surrealisme sóc jo. Sóc l'únic surrealista perfecte i treballo dintre la gran tradició espanyola. Els místics espanyols sempre han estat surrealistes. Els francesos, ateus.
Un enfrontament amb André Breton, papa dels surrealistes, provoca l'exclusió de Dalí del grup surrealista.
Dalí diu de Breton: encara que pregonés el deliri i la llibertat, Breton era per damunt de tot cerebral i burgès.
L'any 1935, el seu llibre La conquesta de l'irracional, Dalí defineix el seu mètode paranoico-crític, que consisteix en la representació d'escenes de somni realitzades amb tanta minuciositat com si fossin de la vida real.
En una altra ocasió, Dalí també havia dit que aquest mètode consistia a arribar a imposar el deliri en la pràctica de la vida quotidiana, que en el seu cas es concretava a guanyar diners.
Afirmava també que no sabia gaire bé com s'havia d'aplicar, però que ell el practicava i aconseguia resultats extraordinaris. Dalí va rebre la medalla d'or de la Generalitat el 21 de març de 1982 en un acte celebrat al Museu Dalí.
Aleshores va pronunciar aquestes paraules:
honorable president, l'honor que avui m'adona el vull convertir junt i partejar en la gala. La gala que ha enviat expressament el camí dels enigmes, el camí blanc fresquíssim el camí blanc dels enigmes que fou el que Ramon Llull i Francesc Pujols esperaven arribar a l'enigma gloriós de Catalunya.
Ciutadans de Catalunya. Un programa de les emissores de la Generalitat.
Es podria dir que l'acte de l'entrega de la Medalla d'Or de la Generalitat tancava tota una etapa de la biografia del pintor de Cadaqués. Era gairebé l'últim acte públic no preparat pel seu clan en què apareixia i feia declaracions. Després d'això va començar una etapa de malalties i reclusió. Es va tornar a parlar de Salvador Dalí quan va morir la seva esposa Gala i, sobretot, quan va estar a punt de morir ell mateix de resultes de l'incendi de la seva cambra al castell de Púbol. Un incendi que va aixecar polèmica. Antics amics del pintor acusaven els seus homes de confiança actuals de negligència i aquests es defensaven dient que si en Dalí no havia ingressat immediatament en una clínica havia sigut per voluntat pròpia. A part de l'origen de l'incendi, quedava també obscura la causa de la desnutrició que tenia l'artista i que va contribuir a empitjorar el seu estat general. L'agost de l'any passat, poc després de l'incendi de Púbol, Rafael Santos Torroella feia aquestes declaracions.
Jo crec que és un assumpte de jugar de guàrdia, no en el sentit d'acusar a ningú, sinó es va produir un sinistre, no? Es va produir un incendi. D'aquest incendi es va donar, unes explicacions una mica confoses, rares, però no que fos Dalí, qualsevol persona que li hagués sigut igual, el jugar de guàrdia s'ha interessat, i molt menys si les causes no estan clares. Que si un cortocircuit o no cortocircuit es crema tota l'habitació. Un home solitari que està allà, solitari, de 80 anys, però envoltant per gent del servei. Infermeres, criats, parella de la Guàrdia Civil, supersecretari, etc. Com pot passar tot això? És molt estrany. Jo de mala voluntat no crec, bueno, no estic la voluntat de ningú per saber-ho, no? No, jo en qualsevol cas... Ja el que dic és, primer, que no és clar, que hi ha contradiccions. Quan hi ha contradiccions és que les coses no funcionen com deuen funcionar. Per tant, aquí s'ha produït alguna cosa que s'ha d'investigar i saber qui és el responsable. Perquè aquí s'han produït fets. Ara, per el que vaig sentint, aquí el que predomina és la donar com a raó la voluntat de Dalí, que tot el que es fa és per la voluntat d'en Dalí. Però a mi no em poden fer creure que un home que el treuen mig moribund d'allà entre el fum que està tirat a terra, que el que està reclamant és que el fiquin ràpidament en un servei d'urgència d'una clínica, me'l vesteixin amb un vestit de fin especial i amb una camisa amb rodants i amb el gorro d'armillo i me'l portin no amb una clínica sinó cap a Figueres a actuar amb el Teatre Museu, inaugurar una porta d'entrada que no té cap importància ni cap res i per fer aquest show. Això jo no ho entenc, almenys jo no ho puc entendre.
D'uns anys ençà, a la vida de Salvador Dalí s'ha obert una etapa d'ombres. Un equip de periodistes, encapçalat per Màrius Carol, ha escrit un llibre sobre aquests últims anys que sortirà al carrer la setmana que ve. Rafael Vallbona entrevista Màrius Carol per les emissores de la Generalitat.
Màrius Carol és la persona que ha dirigit l'equip d'investigació del diari El País i que té a punt de publicar aquest llibre, El Último Dalí, un llibre que enfoca la vida de Salvador Dalí a partir dels últims 5 anys, una mica la part més desconeguda, més fosca de la seva vida. És així, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres el que hem intentat és... nosaltres en el moment en què ens plantegen fer aquest llibre, pensem que el treball que poden fer un grup de periodistes que encara que s'hagin aprovat el personatge des de diferents mitjans, perquè tots havíem arribat al Dalí a través de diaris o mitjans de comunicació en els que treballàvem anteriorment. Malgrat això, malgrat aquest coneixement previ, nosaltres no som historiadors, nosaltres no som biògrafs del Dalí. Llavors creiem que la feina que podíem fer un equip de gent que ens posàvem a investigar és intentar esbrinar el que havia passat en aquests darrers anys, els anys en què el Dalí ha deixat de ser un personatge públic, els anys en què el Dalí ha deixat d'omplir Mercedes de coliflors, els anys que ha deixat doncs, de pujar-se dalt d'una tortuga o de fer algun tipus de show que sempre doncs, sorprenia el personal. No? Llavors, aquest Dalí fonamentalment és el Dalí de després de l'exposició Bobur, que l'any 79 és el Dalí que se'n va a Nova York, es troba malament, no saben exactament què passa, diuen o sembla ser que el que li va passar és una grip mal curada, van a veure diferents especialistes, els li recomanen que s'interni en una clínica, potser una clínica del Middle West o d'una zona on faci bon temps, com podia ser Florida, i llavors ell es nega en rotund i finalment doncs, va parar a Incosol, a Marbella. El periple que va des de fa 5-6 anys i des que el Dalí comença a trobar-se malalt, des que es produeix aquesta mena de tancament en si mateix fins al Dalí d'abans d'ahir, és el que nosaltres pretenem incloure en aquest llibre.
Amb aquests últims anys del Dalí, jo crec que des d'un punt de vista periodístic són els més interessants, òbviament, perquè hi han tantes coses estranyes. Bàsicament, suposo que hi han tres eixos. Un seria el de l'evolució de les seves pròpies malalties, malalties tant físiques com psíquiques de vegades. Un altre seria el tema de la seva obra, falsificacions i producció, i un altre, evidentment, és el del seu entourage, dels capitans Moore, Sabater i ara Robert de Charns i el metge García San Miguel. Realment, suposo que a partir d'aquests tres eixos es pot elaborar una tesi final de dir més o menys quina és en aquest moment la situació de Dalí i el seu clan, de la seva obra, quina és exactament la situació, perquè hi ha una sèrie de lluites d'interessos, una sèrie de temes molt foscos, de falsificacions, de denúncies que ha fet a l'Espàdem. Quin és en aquest moment la situació de Dalí i el seu clan?
Sí, mira, nosaltres la portada del llibre vam donar-hi moltes voltes, aviam què hi posaven, i finalment la portada té un gran impacte, en tant en quant és una mà autènticament daliniana que intenta agafar una pera, un interruptor, que l'interruptor aquest, en definitiva, és el que va produir tota una seqüència de fets i declaracions quan s'està a punt de cremar a finals de l'agost de l'any passat. Aquesta és una data clau. En el moment en què Dalí s'està a punt de cremar, es planteja bien què ha passat. Perquè la gent no l'ha pogut anar a veure, surt la família i diuen nosaltres no en sabem res del personatge, ningú ens ha consultat a quina clínica tenia que anar, no sabem si realment el tenen segrestat o no, surten un grup d'amics del Dalí, que fonamentalment era gent que tenia la Porta Franca anteriorment i que des de que el Dalí està malalt i des de pràcticament dels 5-6 últims anys no l'han vist, i comencen a dir que el Dalí era un home molt obert i que no entenen com és que ara no el poden veure. Llavors hi ha tota una sèrie d'especulacions. S'especula, primer, que si el Dalí doncs, està segrestat, que si el Dalí està sent objecte de manipulacions estranyes, que si... En fi, cada un diu la seva. Jo diria que, en definitiva, una mica el que passa és el següent, o el que hem intentat veure, el que passa és el següent. El Dalí, primer, ell no es troba, des de que està malalt, no es troba que és el Dalí d'abans. Llavors es produeix un procés involutiu, que això un dels psiquiatres que l'ha tractat, el doctor Ballús, ens ho explicava molt bé, i deia, en el moment en què ell no es nota pletòric, no es nota en forma, es nota disminuït amb la seva capacitat creativa, llavors ell fa una mena de procés del cargol, vull dir que es tanca cap a dins de la seva closca, que es tanca cap a ell mateix i no vol veure ningú. Per què? Perquè sap que no és el Dalí que la gent coneix. D'aquest procés merament biològic i psicològic del personatge, perfectament intel·ligible, hi ha qui se n'aprofita, això és evident. Per què? Bé, perquè si ningú té accés al Dalí, només que un petit reduït nombre de persones, aquestes persones poden fer i desfer a la seva pròpia o segons la seva pròpia creença. Jo el que diria és que l'equip de gent que hi ha al voltant són tres persones molt diferents. L'Antoni Pichot, el Robert de Charns i en Domènech, en Miquel Domènech. Jo diria que en Miquel Domènech és un home que és un advocat important de Madrid, és un home que té un despatx que és un despatx de tràfic d'influències, un home que el seu despatx, el seu gabinet, ha sortit quan s'ha parlat de la compra dels FAC, etc. És a dir, és un individu que belluga diners, que té un despatx important i que en el fons el que pretén amb tot, o que ha pogut pretendre amb aquesta història és doncs això, que el rebi el rei i figurarà els diaris. En el cas de l'Antoni Pitxot també jo diria que és la persona que està al costat del Dalí per uns interessos més emocionals, en el fons. Però també n'ha tret una certa rendibilitat. Rendibilitat com pot ser que, bé, abans de fer-se l'exposició antològica a Madrid, el Ministeri se'n va donar compte que tenia que tenir content l'Antoni Pitxot i va fer una exposició antològica de l'Antoni Pitxot, que és un bon pintor, però jo diria que si no hagués estat, diguem, l'home de confiança, o quasi bé diria el fill que no va tenir mai el Dalí, doncs difícilment li hagués avalat al Ministeri aquesta exposició. Llavors, el tercer personatge és el personatge més gris, més vidriós, i jo diria que el que és el cas del Robert de Charns, que és un francès que la gran por que ha tingut, per exemple, mitjans oficials, tant des de la Generalitat com des de l'administració central, des del govern de Madrid, és que passés una mica com el Picasso, és a dir, que els francesos el fessin seu i que s'enduiessin, diguem, tot el que hi ha d'herència de la seva obra. Hi ha una frase del rei quan l'inauguració de l'exposició antològica a Madrid que diu que no ens passa com amb Picasso. I això és molt clar. Vull dir, el rei aquí juga molt fort, demana estar entrat de qualsevol tipus de gestió, juga amb aquesta cosa una mica mítica de la corona, de la monarquia, que sempre ha sigut una de les obsessions del Dalí, i diu, jo faré el que hagi de fer, perquè el que no pot ser és que ens torni a passar com el Picasso, és que la major part de la seva obra doncs no està aquí, i que encara que aquí a Barcelona tenim un museu Picasso, però és més per la tasca dels amics i coneguts que no pas, diguem, pel que hagués pogut ésser aquest museu. Llavors, davant de tota aquesta situació, jo diria que el Robert de Charns és l'home que intenta afrancesar el personatge, i també està lligat a una societat francesa que, mentre el Dalí visqui, en treu uns interessos, amb la qual cosa jo diria que també té un interès econòmic important. En el fons, un se'n dona compte que el Dalí és una màquina, ha estat tota la vida una màquina de fer duros, i que tota la gent que l'ha envoltat, d'una manera més legal o menys legal, més lícita o menys lícita, més ètica o menys ètica, se n'ha pogut també aprofitar des d'un punt de vista econòmic.
Avi de dòlars, que li deia en Breton quan el van expulsar del grup surrealista.
I està molt ben definit.
Sí, oi? Escolta'm, a banda de la situació aquesta en el moment actual, l'obra, que és l'altre gran secret, què passa exactament? Hi ha qui diu que realment el que hi ha en el Museu Dalí de Figueres no val un duro, que són piles de pneumàtics i pans i barques i molt poca obra de valor. Hi ha també qui diuen que les falsificacions es compten per milers, que concretament, i cito paraules d'un article publicat en El País, diu que se li donaven amb ell piles de fals perquè anés firmant. I entremig de tot això hi ha, per exemple, col·leccionistes amb propietat seva molta obra de Dalí, hi ha els interessos de l'Espadem. Com està tot això?
Mira, anem per parts. El tema del Museu Dalí, jo diria que el Museu Dalí no té grans obres, però sí que d'alguna manera és molt interessant per conèixer les claus del Dalí, del personatge. Hi ha un, el que en diu una mica, la Cambra del Tresor, que allà sí que hi ha algunes obres absolutament excepcionals. Llavors, per què és important el Museu de Figueres? Perquè el Museu de Figueres és el segon més visitat després del Prado, i això que el Prado doncs és gratuït i el Museu de Figueres és bastant car. Doncs perquè hi ha un interès pel personatge i perquè aquell museu és una mica això, un teatre-museu, on el Dalí representa i constantment incorpora encara ara nous elements que serveixen per entendre el personatge. Perquè el que és fascinant del Dalí que és un personatge que et dona claus. És una mica com les novel·les de misteri, que et va donant claus perquè al final sàpigues una mica qui és l'assassí, encara que tampoc al final queda clar.
Tot ha de coincidir amb un museu de Figueres que estarà coronat per una cúpula geodèsica de l'arquitecte més monàrquic del món, que és el geni d'Espanya, que és Emilio Piñero, que fa unes cúpules reticulars sublims i que va a coronar, diguem-ho així, i a xuplugar la màxima anarquia espiritual, perquè el Museu de Figueres té que ser la meca de l'art modern mundial.
Museu de Figueres pot ser molt important perquè el testament, encara que no l'ha vist ningú, nosaltres hem vist, això sí, el testament de la Gala, que no havia, que no l'havia tingut mai físicament a la mà. Jo en tinc una còpia del testament de la Gala. La Gala i el Dalí tenien dos testaments bessons, o sigui, simètrics. Llavors, en aquest testament un s'ho deixa pràcticament tot a l'altre i diu que en el futur això passarà a l'Estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya. I si hi hagués qualsevol tipus de litigi, fins i tot no crea la figura del marmessó, com s'ha rumorejat, sinó que queda molt clar que hi ha una figura que és el màxim responsable, diguem, del poder judicial qui acabarà decidint. Llavors, hi ha un darrer testament del Dalí, un testament que fa el Dalí fa cosa d'un any i mig, una cosa així. I tot dona a entendre que no hi ha variacions substancials en el que és aquí deixarà l'obra. Llavors, previsiblement una part important de l'obra anirà a Madrid i una altra part important de l'obra anirà a Catalunya. Llavors, la Generalitat i el govern de Madrid seran qui decidiran o qui en últim terme s'hauran de posar d'acord. Què vol dir? Que tot dona a entendre que el Museu de Figueres, que ja és molt important, passarà a ser més important perquè part d'aquesta obra es quedarà allà. Llavors, l'altra banda de la qüestió és dir, què passa amb l'obra del Dalí? El Dalí, sens dubte, que és el personatge més falsificat en aquests moments. Per què? Perquè també ell ha jugat una mica amb el tema de les falsificacions. Ell és l'home que un dia se'n va donar compte, doncs, que podia ser això, una màquina de fer bitllets, i era ell mateix qui, doncs, rebia, doncs, els ricatxos dels Estats Units i de Texas i dels diferents estats del sud, els rebia, doncs, a l'habitació de l'hotel i els hi firmava dibuixets i tal, i els hi feia pagar, doncs, no sé, 10.000 dòlars. I aquells 10.000 dòlars servien, potser, per pagar, doncs, la compta de l'hotel Sant Regis que estava, doncs, la setmana següent. Què vol dir això? Doncs que ell s'ha donat compte que era molt fàcil per ell fer diners. I amb el Peter Moore, i això reconeix el seu exsecretari, doncs van descobrir que per fer litografies el sistema més ràpid, en lloc d'anar-les fent una a una i tal com s'ha de fer, doncs li feia firmar fulls en blanc. Agafaven fulls d'arxemarí o fulls dels grans de la litografia i ell anava signant. I fins i tot feien una mena de concurs i l'altre li anava dient molt bé, aviam si batim un rècord, i es deia que firmava o que signava, doncs 1.000 papers per minut. S'ha dit molta cosa que tampoc se sap si és certa, no? El que passa és que sí que va potser fer doncs 60 o 70.000 signatures que de paper en blanc, el qual permet obra incontrolada tot el que vulguis. Si a més te n'enteres que hi ha hagut gent que molt a prop de l'entorn del mur que ha après a fer la signatura del Dalí i que en va fer unes quantes més, doncs només de litografies la cosa ja és absolutament fantàstica, el volum de falsificacions. Però a més als Estats Units, què passa? Que hi ha hagut un gran interès per la figura del Dalí i allà tenim constància que fins i tot la FBI va emprendre una campanya per intentar saber què està passant. Perquè pensa que, tornant al tema de Texas, se sap que allà s'ha incorporat doncs molta obra falsificada del Dalí, moltíssima. I com se sap si un quadre és falsificat del Dalí o no? Pues sí, el Dalí ho diu, però el Dalí tampoc està en massa condicions de dir gran cosa en aquests moments, no? Llavors, el que té un quadre que no sap si és falsificat o no és falsificat, prefereix no preguntar-ho en aquests moments, prefereix no preguntar-ho per una raó molt clara, perquè mentre ningú li digui que allò no és un Dalí, si el Dalí, doncs d'aquí a quins temps desapareix, doncs en principi allò serà un Dalí. El mateix Dalí no sap tot el que ha fet, hi ha dubtes sobre coses molt concretes que ha fet ell. Ell, quan a l'any 83 li ensenyen un catàleg d'una exposició d'obra que té el Peter Moore, que es va fer a Perpinyà, dubta, diu, això no ho he fet jo, parlant d'un dibuix d'en Freud. Els mateixos col·laboradors diuen, no pot ser, però si això nosaltres sempre havíem pensat que era teu. És a dir, hi ha dubtes molt clars sobre obres que ell ha fet i que fins i tot ell mateix no acaba de recordar si és seu o no. I fins i tot el litigi, doncs, per saber si aquesta era una obra falsificada o no, es va parar, es va descobrir que aquella exposició de Perpinyà, hi havia altres obres que sí realment havien estat falsificades o que no estaven signades i que li havien posat després la signatura, però en el cas aquest, doncs, es va parar el litigi perquè encara no se separa si allò era un Dalí o no era un Dalí. I si el mateix Dalí no el pot reconèixer, em diràs qui pot reconèixer.
Ciutadans de Catalunya. Un programa de les emissores de la Generalitat.
Avui a Ciutadans de Catalunya parlem de Salvador Dalí amb motiu del seu 81 aniversari. Dels últims anys de Salvador Dalí, els més obscurs de la seva vida, ens en parla Màrius Carol, que ha preparat un llibre sobre aquesta etapa del pintor.
Tu creus que la mort de Gala el va afectar tant com ell sempre ha dit? O realment Dalí estava tocat?
Bueno, el Dalí estava castigat. El que passa és que hi ha algunes dades que et permeten pensar que sí que realment el van afectar molt i que encara es va tancar molt més el personatge. Encara que la relació els últims anys era tortuosa i violenta i per exemple, una cosa que diem al llibre i que no se sap, que és que la Gala va tenir una trencadissa de fèmur i es remoreja, que va ser, parlo de potser 4 o 5 mesos abans de que morís. Diuen que va caure de les escales i hi ha qui diu que sí, va ser el Dalí qui la va tirar escales avall per lligat. El que segur és que temps enrere, quan ells estaven a París, parlo així de memòria, però la seva darrera estada a París devia ser l'any 82, 81-82, perquè van estar, diguem, els mesos de desembre-gener, va haver-hi un incident molt violent, penso que era primers de febrer, un incident molt violent en què el Dalí arriba a trencar dos costelles a la Gala i la Gala és internada a l'hotel americà a l'hospital americà de París, el Nelly, i durant un temps està hospitalitzada i bastant malament. El Dalí també apareix després d'aquella seqüència, les infermeres i la gent de l'hotel que el van veure, apareix amb un ull absolutament amoratat, absolutament nerviós, etc. La relació dels últims anys és pèssima, dolentíssima. Són dos vells que constantment estan recriminant-se coses i recelosos un de l'altre. La Gala els últims anys encara té devaneus, té petits afers sentimentals amb adolescents americans, bueno, aquesta cosa una mica de la seva vida encara reflexa d'una manera molt més senil, molt més tormentosa els últims anys, i la relació realment és molt deteriorada. Però la Gala és molt important, perquè jo, encara que crec que la Gala és una dona amb una gran personalitat, és un personatge que, a més, el Dalí se'l reinventa constantment, no? Llavors, en tot el temps que ha estat a Púbol, que és on està enterrada la Gala està enterrada al Delme, és allà on es pagava a l'edat mitjana l'impost del senyor feudal, on estaven obligats a donar un tant per cent de les collites i tal, a la zona aquella de l'Empordà, està enterrada a l'antic Delme. Llavors, ell només ha baixat dues vegades, en el Delme, no? En el que és actualment la tomba de la Gala. Una va ser poques hores després d'enterrar-la, quan van baixar a acompanyar-la, va demanar ell que el baixessin a acompanyar i l'home va estar uns moments silenciós davant de la tomba, i una segona vegada un mes i mig després, quan es va escapar de les infermeres i del servei i el van trobar absolutament abraçat, plorat, fet una autèntica misèria als peus de la tomba, no? A la cripta. Només són aquestes dues vegades, pràcticament no em torna a parlar mai. Ara he vist que en alguna declaració d'aquestes darreres que fa, aquest intent d'obrir-se una mica més, o que estan forçant que s'obri una mica més, parlo una mica de la Gala, però molt poc. Jo crec que la Gala és el gran personatge per estudiar en el futur, sens dubte, per conèixer no tan sols el Dalí, sinó per conèixer el propi personatge de la Gala i l'importància que va tenir amb l'obra i amb la persona de l'artista de Cadaqués.
En general, la música no m'interessa en absolut. Considero que és un art inferior, és el més inferior de totes les arts. De vegades hi ha coses del Rolling Stone, però m'interessa únicament, vaig al punt de vista estrictament sentimental. O sigui, me'n recordo l'any passat estàvem en el cotxe i hi havia uns que cantaven, un grup que es diu Equals, cantaven una cosa que se'n deia Baby Come Back. Llavors, com que la meva dona anava a Itàlia, vaig dir-li Baby Come Back. Llavors, a cada vegada que sortia aquesta música la feia tocar, perquè això era com
com una sintonia, no?
Com el blat segat de les guatlles. O sigui, dient Baby Come Back, la meva dona, la Gala, que li acabo de fer un regal sublim, que és el castell de Púbol, que a més això és divertit de dir-ho, perquè li ensenyo que el castell gòtic meravellós a Púbol, i em diu, l'accepto a una sola condició, que tu només vinguis a visitar-me baix invitació escrita. Normal mai. però la particularitat de la meva personalitat és de no sé quan dic les coses més importants o quan les dic menys importants. I quasi sempre quan dic coses per espaterrar gent com vostès que perteneixen a la societat cretinitzadora de consumació, moltes vegades dic coses realment per espaterrar-los i per fer un efecte. I molt sovint, al cap d'un quant temps, aquestes coses que he dit, diguem-ne, en broma, són les que resulten més importants.
Aquest era Salvador Dalí, encara en plena forma, en una entrevista de fa bastants anys. Aquesta nit parlem de Salvador Dalí, que malgrat la seva afirmació demoledora sobre la música, és un aficionat a l'òpera i particularment al Tristany i Isolde de Wagner.
Ciutadans de Catalunya. Un programa de les emissores de la Generalitat.
Rafael Vallbona entrevista Màrius Carol, que ha escrit, conjuntament amb un equip de periodistes, un llibre sobre els últims anys de Salvador Dalí.
Abans parlaves de que el Dalí és una mica un personatge com de novel·la policíaca, en el qual acabes descobrint, sempre et dona pistes per descobrir l'assassí. Jo, evidentment, no et preguntaré qui és l'assassí, perquè en aquests moments no hi ha hagut encara, no hi ha hagut assassinat, però sí que vull preguntar, és que hi ha clau, hi ha un desllorigador final?
Mira, hi ha bastantes claus, i jo diria que una de les claus importants és una frase bastant coneguda, i és una frase que li diu el pare, després de que la relació entre el Dalí pare i el Dalí fill va ser molt dolenta els darrers anys, i després de que ell fa una mena de botat, pinta un quadre per una exposició a París on es posen tots els surrealistes, i en francès posen el quadre, inclou escupiré ante el retrato de mi madre, etc. Quan ell incorpora aquesta frase terrible, que és un rebuig a la família, que és a més un fals rebuig, perquè és un personatge molt edípic, etc. Quan ell torna doncs a casa seva i son pare se n'entera, son pare el rebuig i li diu: moriràs arruïnat, a la misèria i abandonat per tothom. Aquesta és una clau important, perquè el Dalí, allò que li diu el seu pare, ho recorda i l'obsessiona. I una de les obsessions d'aquests darrers anys, per part del Dalí, es veu molt clarament en accions puntuals, és una, morir arruïnat, i dos, morir sol. En el fons no està arruïnat el Dalí, el que passa és que està en una situació bastant caòtica econòmicament, i jo diria que, com a mínim, encara que no està sol, sí que hi ha una mena de solitud interior que fa que alguns d'aquests elements, aquesta mena de predicció que li fa el pare, té alguna certa consistència. Però sobretot té consistència en tant en quant és l'obsessió dels darrers anys del Dalí. El Dalí està convençut, durant molt de temps va estar convençut, fins que no intervenen les autoritats, que ell estava absolutament arruïnat. Gran part de les baralles dels darrers temps amb la gala era pensant que no hi havia diners. I després s'ha descobert que, per exemple, hi havia una compte corrent en un banc de Nova York, que només allà, amb caix, amb efectiu, pràcticament hi havia un milió de dòlars. Vull dir que no estava arruïnat. I que després hi ha una cosa que és molt clara. El Dalí té més de 50 quadres doncs, que són propietat seva, de moment. Vull dir, un quadre d'aquests... Els quadres de Dalí estan batint quan surten en una subhasta, n'hi ha molt pocs, però bateixen tots els rècords. Llavors, clar, és molt difícil per un artista doncs, que encara ara tot el que toca es converteix en or, doncs dir que està arruïnat. Però sí que aquesta és una clau important, perquè és l'obsessió dels darrers anys i que permeten descobrir una mica què li ha passat amb aquest últim Dalí.
I aquesta, ja per acabar, aquesta mena d'apertura que està havent-hi ara, que sembla que el Dalí revifa, que fa declaracions aquí mateix a les emissores de la Generalitat, que concedeix entrevistes en els diaris, això què és? És una sortida endavant?
Jo crec que és un intent per part de la gent que està al voltant d'ell de desmentir, fins i tot jo he llegit no fa gaire qui ha dit que el Dalí estava mort. Ho deia en un doble sentit, de dir potser sí que l'estan aguantant com van aguantar o com acostumen a aguantar els personatges que no volen que desapareixin, des del Neves fins al Franco, recordo. Però sobretot és una manera de dir és que el Dalí ja s'ha acabat, vull dir, és que és un personatge mort. I sobretot els seus col·laboradors estan intentant obrir-se, primer perquè no els puguin dir, no els tornin a dir que si el tenen segrestat, i després també per dir que el Dalí encara té coses que dir. Encara que, en la meva opinió personal, el Dalí és interessant, és un personatge que fins al seu últim alè realment tindrà un contingut, però que quasi bé totes les coses que diu són molt repetitives, són coses que ha dit, i jo juraria que no aporten gran cosa més al que ha estat, diguem, tota la seva trajectòria. Ara bé, per conèixer tot el Dalí, per conèixer tot el personatge, és indubtable que totes les declaracions que faci fins l'últim instant de vida que li quedi, tindran un cert interès. Però jo crec que és sobretot un intent d'obrir el personatge i de dir que encara hi ha Dalí.
Passa exactament com en aquest mico que acaben de veure aquí al costat, que és un goril·la en el qual acabo d'instal·lar en el tòrax, perquè té una capacitat toràcica extraordinària, que és una espècie de presó, aquella presó d'en Trullol, i que ha volgut instal·lar, com hem vist, dos tòrtoles vives. Per mi la llibertat és el pitjor que hi ha, que hi pot haver per la creació artística, i per això m'agraden tots els períodes inquisitorials. I això ho vaig aprendre quan em van ficar a la presó, vaig estar 3 mesos a la presó de Girona, i llavors em vaig donar compte que només es pot crear coses meravelloses a dintre d'una presó. O sigui que, antes que em fiquessin a la presó, vivia una vida molt plena d'ansietat, no sabia si era millor anar al cine o al teatre, o quedar-me a fer un vers, o pintar, o en comptes de pintar fer un dibuix. Em fiquen a la presó, tot s'arregla instantàniament, vaig començar a viure una vida espiritual sublim, i llavors vaig començar a posar-me decididament contra la llibertat. I ara, com que no em fiquen mai a la presó, doncs he inventat una cosa meravellosa, que és crear-me una presó espiritual, que és Port Lligat. El que va dir una cosa meravellosa sobre la llibertat humana va ser el gran José Antonio Primo de Rivera, que parlant un dia en l'Ateneu de l'aspecte meravellós, lliure i graciós d'un baler, d'un bergantí, ell va dir, no, eso no tiene nada que ver con la libertad. Ese aspecto que tiene ese bergantín no es nada más que un sistema de ligaduras. I la prova que si es comencen amb unes tisores a tallar totes les amarres, doncs, quin desastre.
Salvador Dalí, empordanès atramuntanat, s'ha passat tota la vida sorprenent, irritant, desconcertant el públic. Ha pres posicions sobre política, ètica i estètica que han aconseguit sempre cridar l'atenció del món, que és, en definitiva, el que ell sempre ha volgut. Malgrat aquests darrers anys de decadència física, d'afers econòmics obscurs i de declaracions inconexes, Salvador Dalí ha estat i tornarà a ser Salvador Dalí.
Com va dir el nostre gran filòsof, en Francesc Pujols, va dir que Salvador Dalí, com el seu propi nom l'indica, estava destinat a salvar la pintura moderna de la peresa i del caos.
En Salvador Dalí fa demà 81 anys. El millor regal d'aniversari que se li pot fer a aquestes altures és una mica més de polèmica. Dues opinions sobre Dalí de dues personalitats de la cultura. Joan Brossa, poeta i dramaturg.
Jo el trobo un... En fi, no m'agrada per què dir-ho, ell ho he dit moltes vegades. Jo aquestes persones... Ja comença per dir-se Salvador. Totes les persones que es diuen Salvadors i es creuen Salvadors d'alguna cosa ja em molesten una mica, no? Però bé, en fi, és igual, no? Jo tinc un amic que es diu Salvador i és molt simpàtic. Però el Dalí, jo no m'ha agradat mai, sinó trobo que és un engany, oi? Molt hàbil, oi? Sobretot la seva senyora. I jo coneixia molt el Joan Prats,
sí,
que havia tractat molt el Dalí en la seva primera època. I jo ja tenia els antecedents del que m'explicava ell quan el vaig, dels anys 50, quan vaig conèixer amb en Prats. I el Prats tampoc no li agradava. Era un senyor que expliquen, segons deien Prats, que abans de conèixer la Gales era un pintor doncs molt... en fi, no estava malament, oi? I sobretot gens ambiciós. Un senyor que... crec que hi ha l'anècdota que ell feia més cas als pescadors de Cadaqués que als crítics, perquè deia que els crítics no. Ara, i a més ho regalava tot, es veu que ell tenia les butxaques foradades, oi? Però quan va conèixer la Gala es veu que això es va acabar i a partir d'aquí ve aquest pallasso universal que tenim aquí.
Això de pallasso, venint d'una persona com vos que us agrada, sí, tant el circ, podria semblar un compliment.
Sí, però és que hi ha pallassos i pallassos, oi? Jo ho dic amb el sentit pitjor, oi? Jo els pallassos m'agraden molt, però tu no sé si has anat, segurament deus haver anat al circ, i sobretot al circ que tenim aquí, oi? Sobretot... aquests circs que van pels pobles, que hi ha aquests pallassos que surten i només saben enraonar i dir, dame l'agua para, i el diu, no, paragua, vull a tocar la guitarra. Jo crec que això no és el pallasso és el mim, és l'equilibrista, és tot el que ha de fer per mi el pallasso és tot menys enraonar, oi?
Sí.
Doncs el Dalí el trobo d'aquests de la guitarra.
Joan Pons, pintor que va morir l'any passat, va ser sempre un dels defensors a ultrança de Salvador Dalí.
Dalí vaig tindre la sort durant molts anys de ser el seu veí, perquè entre la meva casa i la casa del Dalí només hi havia el cementiri. I aleshores, inclusiu, durant un temps em va nomenar el seu ambaixador, o sigui que la gent que tenia de veure el Dalí tenia de vindre-me a veure a mi abans. Un home genial, extraordinari, ple d'invenció. A més, pensa que del Dalí és tan important el Dalí com la seva pintura. A més, he parlat amb escriptors de gran qualitat, com per exemple l'Arrabal, que diu que els escrits del Dalí, tan sols si hagués escrit, seria un dels escriptors més importants de la nostra època. O sigui, per mi, jo sóc dalinià 100%, el coneixo profundament, hem explicat coses, diguéssim, que són tan sols per mi, són anècdotes d'ell que jo les guardo com un tresor, perquè han sigut confiades. Per exemple, una que crec que val la pena explicar, un dia me'l trobo molt feliç, diu, Pons, diu, aquest dematí acabo de resoldre un problema molt greu, diu, he comprat un castell. És el castell on ara està, acabava de comprar-lo. I aquest castell tenia el problema de la calefacció, perquè, és clar, l'única forma d'escalfar bé un lloc és a través dels radiadors. Ara bé, posar radiadors davant d'aquelles pedres en un castell són horrorosos, eren lletjíssims. I per altra banda, si el tenia d'escalfar amb foc, mai estàs calent. Diu, i no sabia què fer, diu, al final hi trobat la solució. Diu, i quina és la solució? Li vaig preguntar. Diu, doncs mira, poso radiadors, però a davant de cada radiador hi posaré un biombo de la mesura exacta del radiador i aleshores el pintaré. I vaig dir, home, em sembla molt bé. I què hi pintaràs? Diu, mira, amb el màxim de fidelitat pintaré els radiadors.
En aquest programa sobre Salvador Dalí hem tingut opinions, comentaris i documents sonors d'anys enrere. Acabarem amb una notícia. Fa 3 dies va presentar-se a Barcelona l'òpera de Dalí et Radieu en una edició de 500 exemplars numerats al preu de 120.000 pessetes cada exemplar. Aquesta edició de l'òpera conté 3 discos, el llibret i litografies.
À la recherche d'un visage, il peint des passeports pour cosmonautes.
Jeanne d'Arc éponge la sueur de Dalí avec les restes de la chemise d'Anne de Bretagne.
La chemise d'Anne de Bretagne flotte autour de la chambre à coucher de ma grand-mère. Et alors, évidemment, j'entends moi-même, en dessous de la fenêtre, qui dit escarbat, boum, boum, posioli, posioli, escarbat, boum, boum, posioli dins del llum. El cel replà de l'escala en troba un frare caputxí. Maleït sigui aquell frare, la puta que el va parir. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. Thank you.
monde était un paradis destiné à être mystifié par l'homme. C'était dans la nature des choses. Au commencement, il y eut le Verbe et presque rien de plus. Ce fut déjà un miracle que du néant puisse sortir quelque chose.
S'adresse à Dali.
Les girafes, les girafes, tu dois les accepter, ô divin Dali. Tu les as peintes avec des coups démesurés, avec des coups en flammes, en flammes, en flammes.
Ciutadans de Catalunya. Un programa pensat, escrit i presentat per Oleguer Sarsanedas i Cristina Ferrer, realitzat per Joan Puerto i produït per Marta Trias.